Doncs una alegria molt gran estar entre vosaltres. I ja veieu, abans de la pandèmia vam tindre aquest curs que va ser de molta benedicció i després ens va arribar la pandèmia, no? I aquestes coses ens fan pensar, no? Ens fan pensar que mai sabem què ens espera demà. Bé, el tema que tenim per davant és un tema que ens competeix a tots. I tots, en algun moment de la vostra vida, si heu lliurat la vostra vida a Jesús, doncs rebreu aquest part de Déu, aquesta crida. Tots els creients, en un sentit, tots, sense excepció, hem estat cridats per Déu a creure. I aquest creure ha vingut per escoltar, ha vingut per entendre i per aprendre a través de la paraula de Déu, a través de la seva paraula. En la mida que hem anat aprofundint, no?, amb la paraula de Déu, doncs ens adonem que estem sent cridats a una cosa, en primer lloc, a ser sants, a obeir-lo, i això no és senzill. Però també hem estat cridats a ser testimonis, i és el que veurem avui. El primer pas a la nostra vida, si jo us preguntés quin fou el primer pas, com veu arribar, no?, a Jesús? Doncs el primer pas per dir sí a Jesús és una paraula que a mi m'encanta i que potser cada vegada la fem servir menys, que és la conversió, no?, un canvi. Alguna cosa succeeix a dins del nostre cor, a dins de la nostra ment, que fa que es produeixi un canvi del 100%. A tots els creients se'ns demana que donem testimoni de la nostra fe, d'aquesta fe dipositada en el Senyor Jesús. A tots, sense excepció, se'ns demana, se'ns anuncia la salvació que tot ésser humà necessita. I, per tant, això és el que, d'alguna forma, hem de transmetre. Aquest pas que segueix a la conversió és precisament el que avui parlarem. És la conversió, la vocació. Aquest passatge, anem a veure un passatge que és clau, que es troba a primera... Ho fem aquí? Sí, a primera de Pere... capítol 2, versets que van del 4 al 10. Allà se'ns diu, amb molta claretat, que el ministeri és sacerdoci. Ara veurem uns versets on està molt clar això. Que aquest sacerdoci, aquest ministeri, és donat a tots els creients sense deixar-ne cap. Per fort que ens sembli, doncs, el Nou Testament ens ensenya que tots formem part d'aquest sacerdoci. Mireu, en el verset 5 de 1 Pere 2 diu: vosaltres sou pedres vivents per formar un sacerdoci sant, i aquest sacerdoci sant està destinat a oferir sacrificis espirituals acceptables a mitjà del Senyor Jesús. El verset 9 ens diu, un altre cop, d'alguna forma és repetitiu l'apòstol Pere: vosaltres sou llinatge, vosaltres sou descendents, escollits, perquè sou un sacerdoci reial, perteneixem a un rei, al rei de reis, i per tant sou sacerdots d'aquest rei, una nació cridats a ser sants, a ser imitar Jesús, un poble adquirit per proclamar les proeses d'aquí, d'aquell que us ha cridat, de les tenebres a la llum admirable, diu. Diu, a la seva llum admirable. Ara, tots sabem que per entendre millor la funció sacerdotal hem d'anar a l'Antic Testament i ens ajudarà a veure quina era la funció mediadora que feien els sacerdots, que exercien entre Déu i el poble. Aquesta era la funció. Ells estaven enmig entre Déu i el poble d'Israel. de l'Antic Testament, doncs, aprenem com d'important era pel poble hebreu la tasca que Déu mateix els hi havia confiat amb aquests sacerdots. A la tribu sabem de Leví, els levites. Ells tenien que fer el següent: oferir sacrificis, i diu Pere, acceptables. Per què? Perquè aquells sacerdots no eren millors ni que el poble. Eren pecadors com el poble. Llavors, ells mateixos, primer, abans d'intercedir donant sacrificis a favor del poble, tenien que oferir sacrificis per si mateixos, pel perdó dels seus propis pecats. Tot aquest ritual, què implicava? Pues implicava dues coses, fonamentalment. Admetre que tots els éssers humans, sense cap excepció, són pecadors. Però també implicava reconèixer que Déu és sant, que Déu no permet el pecat, que Déu rebutja el pecat i que per apropar-se a Déu, el ser humà, un hebreu, qualsevol ser humà a Occident o en el món actual, necessita estar lliure de pecat per poder relacionar-se amb Déu. Bé, parlem del ministeri. El ministeri no és cap privilegi d'alguns que estan cridats. A vegades tenim la sensació que si aquests germans, aquests germans són cridats perquè són uns grans evangelistes, perquè exposen molt bé la paraula, ens ajuden i són uns grans mestres. I ens pensem que són aquells els cridats, però això no és el que ens diu la paraula. La paraula ens diu que tots som cridats a ser sacerdots, per tant, a ser intermediaris entre Déu i l'home pecador. Precisament com? Mostrant que Déu és sant, que Déu no admet el pecat, però que hi ha un camí per justificar aquest pecat, que és el Senyor Jesús. Hem estat cridats no solament a ser sants, hem estat cridats a què? A esdevindre llum i sal, per tant, a ser testimonis. És una crida, doncs, per tots els creients en Crist Jesús. Ho dic jo, això? No. Si anem a l'Apocalipsi, si anem al darrer llibre de la paraula de Déu, trobem dos versets que ens diuen pràcticament el mateix i ho deixen molt clar, no? Una repetició, com passava a l'epístola de Pere. És com un desig de que quedi clar que no ho hem entès malament i se'ns repeteix. Doncs diu Apocalipsi 1, verset 6. Jesucrist ens ha fet esdevenir una casa reial, un sacerdoci al servei de Déu, el seu pare. I en el capítol 20, verset 6, ho repetirà. I els va fer esdevenir una casa reial, un sacerdoci al servei de Déu i reinaran sobre la terra. Això es diu, dels fills de Déu. Reinaran sobre la terra. Seran sacerdots consagrats a Déu i al Crist. Dit això, en el Nou Testament se'ns parla de diferents dons. Se'ns diu que Déu proveeix a l'Església. La crida a servir al Senyor d'una forma, doncs, al 100%, diríem, no? Com ho fan molts ministres de la paraula, i servir al germà, allò que coneixem com un pastor, un evangelista, té com a mínim dos elements importants. Uns elements de caràcter subjectiu, no? Jo crec que sí, que podria fer aquesta tasca, no? Interns, però n'hi ha uns altres que són més objectius, més externs. Anem a veure els components interns. Són difícils de descriure, aquests components interns de la crida a ser pastor, a ser evangelista. És un convenciment interior, un impuls que no es pot silenciar. Un compromís de fer la voluntat de Déu, de voler-lo obeir sense importar el cost. és respondre al Senyor amb un sí definitiu. Sí, Senyor, el que tu em manis, el que tu diguis. Fins i tot abans de saber què els hi pot demanar el Senyor, cap a on vol dirigir-los. Aquest convenciment intern no vol dir que sàpiguen molt clarament quin és el destí, no? Sinó allò que tu em diguis, allà on m'aportis, jo t'obeiré. Es diu que el predicador Charles Spurgeon, un gran predicador, intentava dissuadir sempre, convèncer amb els que volien, els que deien que havien rebut, no?, aquesta crida per part de Déu, els intentava dissuadir. I els hi deia, bueno, els hi donava arguments per aconseguir que posessin dubte aquesta crida. El seu argument era perquè, com a ministres, ell sabia que travessarien dificultats, situacions molt difícils, i llavors ell volia que tinguessin una certesa absoluta d'allò que havien sentit, havien experimentat, perquè l'aspecte subjectiu no és mai suficient, perquè un sobre si mateix, doncs, no és objectiu, un sobre si mateix. Són els altres, no?, els que veuen les actituds. La crida al ministeri la veuen els altres, els que envolten aquella persona. En base a què? En base al seu comportament, a la seva vida, a com afronta, doncs, les situacions difícils a vegades. Aquests serien els components interns, però anem a veure els components externs. Doncs és impossible amagar que ja estima a Déu i ja estima als homes i a les dones perquè coneguin Déu. Això és impossible. El que sent la necessitat de ser un evangelista a través dels seus poros, no?, de tota la seva essència, doncs transmet aquesta estima. Transmet, vol dedicar-se, dona temps i molta preocupació pels altres, pels que l'envolten. Qui és cridat per Déu rep una unció divina que es nota que no es pot amagar. És per això que els que estem a prop ho advertim. Per això us diem uns elements que són externs. Què vol dir, doncs, rebre la crida al ministeri? Doncs vol dir rebre de Déu una invitació per servir-lo d'una manera particular, que ell anirà mostrant. Sí, heu notat que m'emociono? Perquè la crida de Déu normalment és a través d'altres, no? I tots recordem com en algun moment algú ha dit: ei, per què no? Per què no? Penses, medites, si Déu voldria que tu fessis, pues, classe a l'escola dominical. Per què no penses i reflexiones si pots ajudar a la diaconia social de la nostra església? Per què no ens ajudes en els estudis bíblics que estem portant a terme i altres funcions, altres serveis dins de l'església? Vol dir, doncs, rebre de Déu una invitació per servir-lo, a vegades a través d'una persona, d'una manera particular, que ell anirà mostrant. Ell anirà donant, doncs, llum, no? A vegades amb la foscor de dir: però què estàs dient? Això no ho puc fer-ho, oi? Alguns dels passatges que ens recorden com Déu crida de forma especial, doncs, són, us llegiré un de Jeremies, un de l'Evangeli de Joan, on parla Jesús mateix, i Romans, capítol 1, verset 1, només iniciar la carta. Diu Jeremies, abans, diu Déu a Jeremies, Déu a Jeremies, abans que et formés en el ventre de la teva mare, et vaig escollir. I abans que naixessis, et vaig consagrar. T'he posat per profeta a les nacions. He estat jo el que t'he posat. Jo ho he previst des del dia que vas néixer i abans de néixer. Joan 15, 16. No sou vosaltres els qui m'heu escollit, sinó que jo us he escollit a vosaltres i us he encarregat. Què heu encarregat, Jesús? Què encarrega Jesús? Que aneu i doneu fruit. I que aquest fruit sigui durador, a fi que tot el que demaneu al Pare, hi ha aquí una promesa per part de Déu, un retorn de l'obediència, tot el que demaneu al Pare en el meu nom us ho concedeixi. I Romans 1, fixeu-vos com comença l'apòstol Pau la carta a Romans, que estem estudiant els diumenges a la tarda. Diu, Pau, servent de Jesús, cridat a ser un apòstol, elegit, com Jeremies, elegit, per anunciar l'Evangeli de Déu. No elegit per altres coses, per figurar, per voler ser el primer, per ser un líder, no. Elegit per anunciar l'Evangeli de Déu. Aquesta és l'elecció per la que crida el Senyor. Seguim, avancem una mica més. És importantíssim el capítol 3 de Marc. Marc, són dos, tres versets, del 13 al 15. Allà veiem que Jesús fa la crida dels seus deixebles, dels que esdevindran els apòstols. I llegim que Jesús, la nit abans de fer aquesta crida, d'escollir-los, sabeu on estava? A la muntanya, en pregària tota la nit. Bé, en l'època de Jesús, això no era habitual. No era el mestre qui escollia els deixebles, no. Era el contrari. Era com avui passa, doncs, si vols estudiar. Dius, aviam en quina universitat em matricularé. Mira, m'agrada més l'autònoma, m'agrada més la politècnica. No, escolleixen els alumnes, doncs, universitat. En l'època de Jesús era així. Les persones que volien seguien un mestre i ells s'escollien entre els mestres que hi havia, entre aquells líders que hi havia. En l'època de Jesús era així. Però Jesús va tenir la iniciativa, i això ho llegim en aquests versets. I al fer-ho va cridar a una sèrie d'homes que no tenien cap talent especial. És curiós, això, hagués pogut escollir persones molt talentoses, amb estudis rellevants, no? Importants. No, no. Va escollir persones sense formació, homes dèbils, homes senzills, com tu i com jo. Gots de fang, vasos de barro, gots de fang. Això va escollir el Senyor Jesús. Per gràcia som salvats i aquesta mateixa gràcia conduirà el nostre servei al Senyor. Anem a veure, doncs, aquest passatge. El primer que ens diu, aquest passatge tan conegut i tan senzill, ens dona tres idees. Una, la primera és que ell va cridar els que va voler i va cridar-ne 12. I aquests 12 ens rememoren, no? Ens fan pensar en els 12 patriarques. La decisió parteix de Jesús. Podem dir que l'església local, no és la que crida els pastors. La responsabilitat de l'església és reconèixer aquells germans que Jesucrist ha cridat. Uau, què estàs dient, Marga? Això és molt complicat. No som nosaltres, segons el nostre criteri, que escollim quan se'ns presenta un germà doncs per un servei determinat i molt més pel pastorat d'una església. Aquella persona hem de veure que hagi estat escollida pel Senyor Jesús. Això necessita de molta pregària i de molt enteniment, que el Senyor ens faci molt intel·ligents, molt savis a l'hora de dir sí o d'abstendre'ns o de dir que no. Els 12 apòstols són molt diferents, oi? Joan era un jove de 20 anys. Mateu, un funcionari, un agent de l'imperi, opressor i conqueridor. Pere, un pescador, amb un caràcter impetuós que ja sabem, que déu-n'hi-do. Simó, de l'ala revolucionària. Andreu, una persona amb molt poca cultura. I així podríem seguir. El Senyor els accepta a tots, els de caràcter introvertit i extrovertit, els més simpàtics i els més seriosos. Els accepta a tots. Tots ells van estar disposats a seguir-lo. Això és la clau, perquè sabem que tots ells van donar les seves vides, literalment, van estar disposats a morir per defensar la seva fe en Jesús, exceptuant, com sabem, doncs, a qui es va suïcidar, a Judas Iscariot, i a l'apòstol Joan. La segona característica que trobem en aquest passatge és que els va cridar perquè estiguessin amb ell. El primer de tot és estar amb ell. Aquesta és la prioritat. El que volia fer Jesús amb els seus deixebles era transformar-los. Això és el que vol fer Déu a les nostres vides en el moment de la conversió. Transformar-nos. Volia que el seu caràcter es transformés, però cap a on? Doncs que pensessin, visquessin, actuessin, preguessin, estimessin com ell. Ell era el referent. La font de la que hem de veure, doncs, com servidors, és per damunt de tot estar amb Jesús. Això és el que ens diu aquest passatge. Tot servidor té que protegir per damunt de tot el temps i la comunió amb Jesús. Jesús ho va tenir sempre clar i ell mateix ho va fer a la seva vida. El màxim temps de la seva vida era dedicat a estar amb el Pare. I això a vegades vol dir que haurem de dir que no a coses interessants i bones, però ens cal prioritzar, donar el lloc de prioritat a les coses del Senyor. En la mida, doncs, que el servidor està més temps amb el Senyor, rebrà d'ell el que la congregació necessita. El que la congregació necessita, sobretot, es veu en els moments de pregària i en els moments d'estar davant de Déu. És quan te n'adones, no?, de cap on Déu ens vol dirigir com a congregació. No solament veient i mirant, sinó estant en pregària amb el Senyor. I el temps és el que és. I a vegades doncs, cal dir que no a certes coses que se'ns proposen interessants. I en tercer lloc, el que els hi va dir el Senyor Jesús i pel que tenien que servir era per predicar l'Evangeli, però no solament per això, predicar l'Evangeli i mostrar la compassió pel proïsme. I això ens recorda el manament, no?, sintetitzat del Senyor Jesús. Estima Déu i estima el proïsme. Doncs això és la crida per servir. Predicar l'Evangeli, explicar de què va l'Evangeli, aquest pla de salvació, de justificació a través de la sang de Jesús, i mostrar que som capaços d'empatitzar, d'estar al costat dels que pateixen. El ministeri consisteix en ensenyar la paraula, proclamar-la amb els llavis, allò que amb alguns ens costa tant, no?, amb els que no són creients, comunicar el missatge, la necessitat que tots tenim de salvació, tots els éssers humans, però recolzant-ho amb obres de misericòrdia. Perquè, si no, les persones diuen molta paraula, però pocs fets. Diu que el Senyor Jesús el que feia era ajudar els turmentats d'esperit, els impurs. I en estar amb Jesús i en rebre la salvació eren curats d'això. Turmentats d'esperit impurs. I en un sentit, tota la humanitat és impura, és pecadora, i en un sentit, tota la humanitat, en un moment o altre de la seva vida, té aquest sentiment d'estar atormentat d'esperit, perquè no ha trobat el camí, no ha trobat a Déu. Així que el pla del Senyor per la seva obra en el món és un pla perfecte, és un pla mestre. És una carrera que va d'un en un. M'encanta 2 Timoteu 2:2. Mireu, diu, li diu Pau a Timoteu, no, el seu deixeble. Allò que has après de mi, es posa d'exemple, davant de tants testimonis, confia-ho a homes fidels. Transmet allò que has après de mi. Perquè aquests homes fidels, a qui tu ensenyaràs, ells seran capaços també d'ensenyar a altres. D'un en un. I així ens arriba l'Evangeli. I ha arribat l'Evangeli a moltes famílies. D'un a un. Seguim. Es necessita una característica especial per rebre doncs, aquesta missió, aquest cridament? Doncs no necessàriament. Sorprèn això, no? Perquè per la majoria de coses a la vida es necessita moltes aptituds. Si no, no arribes enlloc. Doncs en el cas de la missió a la que el Senyor ens envia, com hem vist que cridava apòstols que eren persones no qualificades humanament, doncs necessàriament no té que haver una aptitud natural. Perquè Déu pot cridar homes i dones que sembla no reuneixen aptituds humanament, però no hi ha dubte que quan més preparat s'està, més senzill resulta en certs aspectes. Però no és absolutament necessari una formació. Ara bé, tampoc es pot esperar el creient que ha estat cridat que en el moment en què ha estat cridat i obeeix, viurà amb una bombolla de benedicció, que tot li anirà bé des del moment en què ha fet aquest pas, no?, de dir sí al cridament. Els exemples a la Bíblia són molt abundants. Pel que fa a homes que han viscut moltes dificultats, però malgrat aquestes han estat grans servidors de Déu. Pensem en alguns d'ells. Pensem en Abraham. Va rebre la promesa d'un fill, d'una descendència nombrosa, d'una terra, i va trigar molts anys en arribar a fer-se efectiva aquesta promesa amb Isaac, amb l'arribada d'Isaac. Què direm de Moisès? Va ser enviat a Egipte, un país que el cercava com a assassí i un poble que el rebutjava. Doncs per què tenia que anar a Egipte a buscar problemes? Va sofrir les queixes d'un poble al llarg de molts i molts anys. Crítiques de tota mena, fins que n'estava fins al capdamunt. David que va fugir tota la vida, sempre tenia que estar fugint, amagant-se. Però el més dur de tot, de David, es va tenir que amagar dels seus propis fills. Va patir el comportament d'odi del fill. Això és molt greu, no? No li van anar bé, tan bé les coses, eh? Perseguir a Déu. I Jeremies. Doncs Jeremies és un profeta que anava profetitzant, anava portant la paraula de Déu, allò que Déu li deia ho transmetia al poble, però mai va veure que el poble arribés a entendre el que deia. No va arribar mai a veure que el poble obeís el missatge que Déu li donava. Frustrant, oi? Quan un creient descobreix que Crist l'està cridant, pot experimentar, doncs, moments de dificultat, i també al llarg de la seva missió. A 2 Corintis, capítol 11, i també a 2 Timoteu, ens adonem fins i tot que pot ser perillós l'obediència al ministeri. L'apòstol Pau és un exemple. Quant temps es va passar a la presó? quantes fuetades va rebre per dir, no?, que ell estava cridat a donar testimoni de Jesús. No oblidem, doncs, que seguim el mestre i a ell, a Jesús, se'l descriu de la següent manera: menyspreat, rebuig entre els homes, home fet al dolor. Jesús, home fet al dolor. És impressionant, no? Si és el nostre mestre, doncs hauríem d'estar preparats, no? I aquí sabeu que la nostra església prega molt per l'església perseguida, i aquí una memòria a tots ells, oi? Però el Senyor posa recursos, els recursos de la seva gràcia. I és en aquests moments més difícils, i d'això podríem donar testimoni tots els que estem aquí. Ningú se n'escapa si ha lliurat la seva vida a Jesús. En els moments més difícils que el Senyor ha permès, ell ha donat la seva abundant gràcia. No poqueta, abundant. Així que la crida que hem dit que és per tots, és un honor. L'honor més alt que un creient en Crist pugui tenir. Una vida que quan l'analitzem al final de les nostres vides és més gratificant que qualsevol altra. Perquè té una promesa. Té la promesa de la presència contínua de l'Esperit Sant, de Déu en nosaltres, de Déu vivint en nosaltres, les coses bones i les dificultats. La millor, doncs, inversió que qualsevol ser humà pugui fer. Deuteronomi ens dirà: el Senyor anirà davant teu, serà amb tu, no et deixarà, no et desempararà. No temis, doncs, no tinguis cap por. I Hebreus també va amb aquesta línia. Ningú no pot apropiar-se aquest honor sinó aquell que és cridat per Déu. I ens posa l'exemple d'Aaron. Seguim. La crida al ministeri és donada per l'Esperit de Déu. No per el fet del nostre gènere, no pel nostre caràcter, no pels estudis, hem dit, no? No per la qualificació acadèmica, no per el nostre estatus, no? Si som obrers o som empresaris, no va d'això, no va d'això. Si animem a les dones, hem dit que és per tots, per tant, també estan incloses les dones. Si animem a les dones de la nostra església, no cal animar-les, eh? Perquè són molt actives i molt, molt obedients a la crida del Senyor. Que utilitzin els seus dons, l'església, sens dubte, serà molt beneïda, tindrà més recursos pel servei, per l'evangelització, pel discipulat. Ara bé, totes les habilitats, tant d'homes com de dones, posades al servei de l'església, totes, cap d'elles es pot menystenir. Reben les dones la crida al ministeri? Pregunta que ens fa despertar tots.
Sí.
La crida al ministeri, la pregunta mateixa, ens podria sorprendre. Avui hi ha moltes persones que es posicionen en el món protestant i fins i tot en el món baptista plenament en contra del ministeri de les dones. Però també hi ha una realitat, i és que Déu ha utilitzat en el passat, utilitza i ho seguirà fent, les dones per comunicar el missatge de salvació. A vegades es fa l'exercici, no?, de dir com has arribat a conèixer el Senyor. I sovint hem arribat molts de nosaltres a través de dones. Així que les dones sí que serveixen per comunicar, per estendre l'Evangeli. Ara, pensem una mica en la defensa del no. Ja és majoritària, eh? Hem de tindre-ho molt clar. la nostra església això doncs ho portem bé, vull dir, amb normalitat, però això no és habitual en el món fins i tot evangèlic. La defensa del no, el que es diu els complementaristes, es basen doncs en l'estudi de dos versets, fonamentalment, que es troben a 1 Corintis 14:34. Això són aquells passatges que tots tenim gravats en foc. 1 Corintis 14:34, mare meva, no? Quina por! Estic desobeint. O 1 Timoteu 2:11, també. D'acord? Què ens diuen? Bueno, és un text que es fa servir per no concedir, no, es va fer servir per no concedir el títol de doctora a Santa Teresa de Jesús. Basat en això, es va dir no se la pot fer doctora a Teresa de Jesús perquè la Bíblia no ho permet. Fins a l'any 1970, que llavors es va dir, pues sí, anem a donar-li el títol de doctora a aquesta senyora que és impressionant, no? com a autora de tanta poesia i tan interessant. Bé, doncs cal anar al context, sempre diem això, no? I cal anar a un verset que es troba al Salm 119, aquell salm tan llarg que tenim a la paraula. És un salm que anem a llegir aquest verset perquè és impressionant. És 119-160, si no recordo malament, sí. I diu el següent: el conjunt de la seva paraula és la veritat. El conjunt de la seva paraula és la veritat. Bé, què ens diu 1 Corintis 14:34? Anem a buscar 1 Corintis 14:34. I ens trobem amb un verset que diu que les dones guardin silenci en les congregacions, perquè, tal com diu la llei, no els és permès de prendre la paraula a la congregació. No és permès ensenyar als homes. Bé, hem llegit en el Salm ja 119 que es té que analitzar la paraula amb tota la seva extensió. No podem agafar un verset i dir ei, aquí diu això, perquè cometríem doncs un greu error. Cal anar al context. L'apòstol Pau, en aquest passatge que hem llegit de 1 Corintis, està parlant del comportament a l'Església, de l'ordre. En aquest sentit, demana que un parli després de l'altre. Si parlem tots alhora, no ens entendrem. També ens diu que si es parla en llengües, com era en aquell moment es parlava en llengües, doncs que algú interpreti, sisplau, perquè si no, no sabem el que està dient aquella persona. Que hi hagi ordre, que volem entendre les coses. Adverteix als homes en aquesta epístola, però també adverteix a dones, que per lo vist n'hi havia algunes d'elles una mica folloneres. No? Pues sí, ja una vegada qualsevol de nosaltres pot tindre aquest comportament una mica exaltat. Quan l'apòstol Pau escriu sobre la pregària, sobre la prèdica, sols uns capítols abans, inclou a les dones. Està dient, està parlant amb les dones i els diu a les dones que preguen i exposen l'Evangeli a l'Església. Carai, però si estaves dient abans que les dones pregaven i exposaven i ara estàs dient això. Doncs clarament aquí s'està parlant d'ordre. A 1 Timoteu, capítol 2:11, voleu llegir-lo? Anem a llegir-lo, perquè no ens pensem que això ens ho estem inventant. 1 Timoteu, capítol 2:11. Les dones que escoltin. Sí, està bé. I què més diu? Les dones que escoltin l'ensenyament amb quietud i respecte, perquè no trobo bé que la dona ensenyi en la congregació ni que es posi per davant del marit. És millor que es mantingui al seu lloc. Que les dones s'escoltin amb quietud i que no ensenyin. Això és una ordre és un manament universal o és puntual per aquell moment en aquella església? Aquí està, el quick, no? Les dones en temps de Jesús, sabem, no? Si contextualitzem, que no tenien cap dret. Heu de pensar que quan anaven pel carrer no podien anar al costat del seu marit, tenien que anar una mica més endarrere. No podien parlar al carrer. Per això allò de la samaritana va sorprendre tant que els va deixar muts amb els apòstols quan van veure que Jesús parlava amb una dona. No accedien a la formació, no sabien llegir. Si amb prou feines els homes, molts d'ells sabien llegir, les dones cap. Vivien en un món organitzat per homes. Bueno, com succeeix avui en alguns països, és això, és així. Cal anar al context, aquí, Primera Timoteu. I a Primera Timoteu es manifesta molt clarament la seva preocupació des del primer verset. Pau està parlant amb Timoteu molt amoïnat perquè la doctrina s'està desviaixant, molt amoïnat pel desordre, molt amoïnat perquè parlaven els que no tenien coneixement de res, entre ells algunes dones, i homes, perquè menciona homes, dos homes. Doctrines falses i heretgies. Això era el que preocupava tant a l'apòstol Pau. L'absència d'instrucció, doncs, amb aquestes dones, que eren ignorants, era un camp abonat perquè entressin idees confoses, s'entenguessin malament les coses. Anem a veure la defensa del sí. Anem a ser igualitaristes. A l'Antic Testament, al llarg de tot l'Antic Testament, però sobretot a Gènesis, capítol 1, verset 26-28, ens diu que tant l'home com la dona foren creats per Déu i que tenien domini, que tenien majordomia, responsabilitat, tenien que atendre, tenien que curar, cuidar tota la creació, tant un com l'altre. Al llarg de l'Antic Testament, en l'adoració d'Israel a Déu, veiem com Anna prega en veu alta, de tal forma que el profeta l'escolta. Veiem com Míriam arrastra i canta himnes adorant el Senyor amb totes les dones, a la sortida d'Egipte. Veiem com la profetessa Hulda comunica la paraula de Déu, rep la paraula de Déu i la comunica. I, bueno, i què direm del Nou Testament? Que comença la genealogia a Mateu parlant-nos de dones. Ens parla de dones conflictives, una Tamar, una Betsabé, Déu-n'hi-do, fins a arribar a Maria. Malgrat les dones en el Nou Testament estaven en temps de Jesús relegades a la llar, l'actitud de Jesús és una actitud de comunicar-se amb elles. Sorprenent, la samaritana, Maria, la germana de Llàtzer, i Marta, a qui Jesús ensenyava, estava a temps ensenyant-li, totes les seguidores que l'acompanyaven a Jesús i el seguien, ja no diguem, no?, al peu de la creu, dones. Ressuscita, la primera que veuen a Jesús ressuscitat, dones. I en els relats de l'Església també ho veiem. Veiem una Tabita, veiem una Priscila, veiem les filles de Felip. A l'epístola dels Romans hi ha una passada. A l'apòstol Pau, el que està dient que la dona silenci, està anomenant a 12 dones que estan treballant en el camp de l'evangelització, a Lídia. Així que els defensors del sí, que en el món evangèlic i en el món cristià, incluïm aquí els catòlics, són pocs encara, molts fan servir un passatge que és Gàlates 3:28, un passatge molt bonic que podríem utilitzar per dir, no, és que veieu, aquí estan inclòs que les dones podem participar. Diu que quan tu creus en el Senyor Jesús, quan tu segueixes a Crist, Per ell ja no hi ha ni jueu ni grec, ni esclau ni lliure, ni home ni dona, tots són un de sol en Jesús, hereus de la promesa. Però, germans, aquest passatge és un passatge que està parlant de la salvació, no està parlant de la participació de les dones a la missió. El tema per oposar-se al ministeri de les dones potser no recau tant en la interpretació que es faci d'aquests versets que hem llegit, no? Sinó sobretot d'aquest concepte que a les nostres societats encara impera, que és el concepte d'autoritat i de poder. Això ens té que fer reflexionar. Bé, acabem amb un... El teniu aquí? No, ara us ho passo. No, a baix de tot, sí, a Mateu. Diu la paraula que els que han rebut la crida al ministeri, com dèiem al principi, són servents, són sacerdots. Us concedeixo, diu Nombres, en l'Antic Testament, us concedeixo el sacerdoci com una donació per servir. És a dir, és algo que Déu ens ha donat per servir, ens ho ha concedit. És un privilegi servir al Senyor. Quan serveixes al Senyor, no és una cosa feixuga, malament quan és així. No? De dir, oh, ara em toca fer això a l'església, oh, no? Ho faci un altre, oh, i no em va bé. No? No, no és una cosa feixuga, tot el contrari. És quelcom donat per Déu mateix. I els apòstols ho tenien clar. Ho tenien clar perquè quan ells escriuen les epístoles diran aquestes coses tan boniques i amb això acabem. Diran que ells se senten col·laboradors, que estan col·laborant, que estan obrant al costat de Jesús en aquella tasca. Se senten servidors, es senten guies i pastors, es senten cuidadors dels altres i, dirà Pau, presoners de Crist. És a dir, ja no som presoners del pecat, perquè hem escollit obeir el Senyor, de tal forma que el sentiment intern és que m'adec a Jesús, que sols tinc que seguir-lo a ell i sóc col·laborador, servidor, guia, cuidador i presoner de Crist. Doncs fins aquí, germans.